Tienda web y app del Corte Inglés. Feliz 2025. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Benvinguts. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Us dono la benvinguda al darrer programa de l'any, que no el darrer programa de la temporada. No hem de per nosaltres l'any comença al setembre. A la ràdio l'any comença al setembre. Aquí és quan ens diem, bon any. Sí, perquè comença al setembre, que és quan comencem temporada. Per això avui és el darrer dia de l'any. Que no el darrer dia de la temporada, que no el darrer programa de la temporada. Un any i un dia curiós, perquè és d'aquells dies que tenen moltes peces, molt tradicionals, molt tòpiques, molt típiques, i avui el programa girarà molt al voltant de tot això, del que és el cap d'any. Per començar, parlem de les propostes. És habitual, hi ha certes dates durant l'any, que ens proposem coses. Per exemple, el dia del nostre aniversari, et proposes, bufes les espelmes i dius, mira, aquest any intentaré ser més guapo. No, més guapo no, però és impossible que jo sigui més guapo, però més bona persona, per exemple. I el cap d'any és un altre d'aquests dies que et proposes coses molt tòpiques, com per exemple anar al gimnàs, fer dieta, perdre pes.
Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismito, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito, y voy a dejar de ir ya a los martes de fumito.
El Canca ho diu molt bé, eh? Ho està explicant molt bé, tot el que ens pretenem fer i el que al final acabem fent, que és tot el que fa ell. Però mireu, hi ha una cosa que suposo que això ho va donant el temps i la vida, que al final sí, està molt bé. Avui és un dia d'aquests optimistes. És un dia que tothom rep l'any nou, el 2025, amb mala rima, però amb molta esperança. Amb molta esperança i amb realment amb una creença de creure o de voler creure que l'any que ve serà molt millor. Per tots, pel planeta, per nosaltres. Ho sento. No serà així. No serà així. D'entrada, l'1 de gener ja pujaran els impostos. Comencem per aquí, eh? Recordeu allò que deia Pedro Sánchez i la ministra de no vamos a subir los impostos a la classe media? Doncs pujaran els impostos. La reducció dels IVAs pels aliments s'acaba. Pugen els aliments. Puja l'electricitat. Puja les energies. Les guerres continuaran. Tant de bo s'acaben aquell 2025. Tant de bo que sí. Segurament, la realitat de cadascú és la realitat que podem tenir tots. Hi ha persones que estaran molt bé, d'altres tindran familiars que ens han deixat, d'altres tindran familiars malalts. Però davant de tot això, sí que podem fer una cosa. A part de tots els rituals que farem aquest cap d'any, sí que podem fer una cosa. I és la nostra actitud davant de tot això. La nostra actitud davant de tot això sí que ens pot ajudar. És veritat que dir hem de ser optimistes és fàcil de dir en funció de la realitat de cada persona, però fer l'esforç per fer-ho ajuda. Parlem de propòsits d'any nou i parlem d'això que acabo de dir, que en el fons és intentar tenir una actitud davant de la vida que ens planteja realitats crues moltes vegades, però aquesta cruesa, nosaltres tenim la llibertat de com actuar davant de tot això. Si enfonsar-nos o ser, o intentar portar-lo cap endavant. I aquí està l'esforç i el miracle de cadascú de nosaltres cada any i cada dia que passa. Tenim al telèfon el senyor Joan Roa, que és professor de Psicologia de la Universitat de Girona, per parlar d'això, de propòsits, de com afrontar-ho tot això psicològicament, d'aquesta eufòria. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joan. Sempre igual, tu també fas això dels reptes, dels propòsits de cap d'any, o no?
Doncs jo crec que la majoria de persones ens ho plantegem. Jo la veritat és que sí que ja acostumo a posar-me en algun, però bueno, després has de veure una mica això com avança, com va funcionant i bueno, com tu deies, té tot un què, és tot un misteri i és algo que és interessant. És interessant almenys de plantejar-se i posar-se per motivar-se una miqueta i plantejar-se alguns canvis.
Sí, home, des d'un punt de vista psicològic és important fer-ho, perquè clar, és bo plantejar-se reptes, això crec que no està malament. Però com ens hem de plantejar aquests reptes?
Doncs jo d'entrada diria que hem de ser com molt realistes, que han de ser coses com concretes, coses que realment vulguem fer, hem de ser poques, com realistes, concretes, no generar-nos unes expectatives massa grans, perquè si no també ens fotem una mica de morros, no? I després ens frustrem una mica. I és important també fer petites coses que ens van ajudant. Una d'elles seria, per exemple, compartir-ho amb el nostre entorn, no? De dir, bueno, si jo em plantejo, per exemple, anar al gimnàs, doncs buscar potser, no?, que ho pugui explicar algú o que pugui buscar algú que potser vulgui aconseguir aquest propòsit, perquè sempre és com més fàcil, tenir en compte també que no puc aconseguir moltes coses de cop, que m'haig de plantejar potser per reptes, no?, que ara potser em puc plantejar dos o tres, no?, a començar ara, no cal que comencem tampoc tot el gener, potser ens podem plantejar que alguna cosa podem començar al febrer o al març o a l'abril, mai és tard, no?, per iniciar un poquet més tard, i sobretot tenir en compte això que han de ser coses que, bueno, d'entrada haig de començar per lo més fàcil, no?, lo que me sigui més fàcil de poder canviar poquet a poquet i anar reforçant una mica aquests canvis, d'anar veient que van funcionant i alhora, no?, a partir d'aquí, doncs, anar plantejant d'introduir altres canvis o anar, diguem, pujant la dificultat una mica del que t'havies plantejat i sobretot entendre que, bueno, alguns canvis ens generen, certa incomoditat, no?, i que l'autocontrol que tenim, la paciència i la força de voluntat, doncs, també s'acaben, no?, també són limitats i que l'hem de repartir bé, no? Aleshores, de cop no ens podem plantejar grans coses, sinó que sí que algunes, no?, potser més petites, no plantejar-se ara de cop un canvi supergran, però sí alguns petits objectius que podem anar assolint segurament de manera més realista i que, bueno, ens pot ser més fàcil i pot ser el que ens pot conduir a generar uns altres canvis o canvis més grans més endavant, no? I crec que hem de començar per aquí.
Hi ha aquí una peça que crec que és força interessant. I són aquestes supersticions que hi ha, aquests rituals que es fan per Cap d'Any, no? Que em poso els calçotets vermells, el tanga vermell, i després ho cremo. Hi ha 50.000 rituals, fins i tot et pots inventar un, per donar suport a tots aquests desitjos, no? Com trobar parella, o anar al gimnàs, o tenir diners, i després no, cremo el paper. Com pot ajudar psicològicament tots aquests rituals, si és que ajuden, d'alguna manera?
Jo crec que tots aquests rituals tenen una part de simbolisme que és important, no?, perquè és com que simbolitzen, no?, d'alguna manera posem, no?, en algun objecte o en algun fet o en alguna acció, posem el fet simbòlic, és a dir, que això, d'alguna manera això atribuïm externament, no? És a dir, que hi ha alguna cosa externa a nosaltres que ens ajudarà, no?, ens afavorirà si fem això, si portem allò. I és com que, bueno, d'alguna manera psicològicament ens crea com una expectativa, no?, una esperança, una il·lusió, i sí que d'alguna manera doncs ens ajuda, no?, a pensar que hi ha alguna cosa que ens ajuda i que no depèn tot de nosaltres. El que passa que té com una mica la seva arma doble filo, no?, de dir, bueno, això, hi ha alguna cosa externa que ens ajuda, però jo, si no m'aposo aquesta motivació i no m'aposo aquesta disciplina i aquest factor intern, això no sortirà, no? Aleshores, d'entrada, ens pot ajudar, no?, a pensar que hi ha una part externa que ens pot donar un cop de mà, però si no posem tota la part interna de part nostra, doncs no funcionarà.
Joan, la darrera pregunta que et faig és sobre actitud enfront la vida, que possiblement seria una de les qüestions que ens hauríem de plantejar aquest Cap d'Any, no? L'actitud enfront la vida de totes les coses bones i dolentes que ens passen. Fins a quin punt ens ajuda a mantenir una actitud dins del que pugui ser optimista i positiva? Això ajuda?
Sí, sabem que l'optimista l'optimisme ajuda a tenir un estil, no? Aquesta actitud optimista en general ens ajuda, no? Perquè ens predisposa a fer valoracions més positives, a relacionar-nos més, a poder realment plantejar-nos expectatives, no? I poder intentar, no? Assolir el que ens anem plantejant. Però si l'optimisme es converteix en un optimisme no realista, a frases del tipus tot anirà bé, tot passarà, etcètera, etcètera, que ens resonen d'alguna manera, això pot realment ser frustrant, perquè sempre hi ha, en la vida sempre hi ha moments d'adversitat, moments d'incomoditat, emocions que ens són desagradables i que formen part del que hem de viure. Aleshores, si l'optimisme el portem a l'extrem i el portem a que tot ho hem de veure de manera positiva, en què no podem estar malament en cap moment, en què entenem que, no, que els problemes sempre, no, que sempre passaran i que tot es solucionarà, el que dèiem, doncs això sí que ens pot crear realment un, al revés, no? Fer un efecte, com diguem, rebot, per dir-ho d'alguna forma, sí. i que sigui pitjor, i que un efecte optimista portat a l'extrem, doncs pot ser contraproduent i pot ser negatiu. Però d'entrada, si l'optimisme ve acompanyat de realisme, no? I sí que hi ha moments en els que, bueno, puc ser optimista, però puc entendre que puc estar passant per un mal moment, que puc tenir un mal dia, que puc sentir incomoditat, que introduir canvis en la meva vida doncs m'està costant, no? Aquestes sensacions i emocions que són normals i que són adaptatives, si també les integren el dia a dia, aquest optimisme doncs pot ser molt més útil. Ara, si l'optimisme és desaforat i totalment irrealista, doncs no m'ajudarà.
És a dir, s'ha de ser optimista davant de la realitat. Bàsicament, prendre's la realitat ni amb cert positivisme dins del que hi ha, no?
Exactament. Sí que és veritat que igualment un estil pessimista, òbviament que un estil pessimista normalment ens dificulta molt les coses i ens genera moltes vegades que allarguem massa emocions que són molt desagradables, no? La tristesa, la frustració, sí. I que òbviament que són naturals, que són adaptatives, que apareixen quan han d'aparèixer, però si jo m'enrosco, no? Amb aquestes emocions, doncs me quedo ja enganxat i no sóc capaç de gestionar i regular perquè no durin més que el que haurien de durar, doncs aquest estil pessimista doncs em pot portar, no? Moltes vegades, doncs, òbviament, conseqüències negatives, clar, perquè al final generen unes expectatives negatives, és com un cercle viciós i vas confirmant una mica un escenari negatiu que tu ja t'estàs plantejant en el teu cap, i això doncs és difícil de gestionar de vegades.
Doncs senyor Joan Roa, professor de Psicologia de la Universitat de Girona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, que tinguis una bona sortida i una millor entrada de l'any 2025.
Igualment, els millors desitjos, cuida't.
Cuida't molt. Gràcies, cuida't. Doncs, bé, bàsicament és ser realista en tot això, que està molt bé, totes aquestes propostes i aquest ànim que ens posem per davant, i és molt benvingut. Evidentment que sí, però tenim els peus al terra i hem d'ajudar aquestes coses. Com era allò de si naciste pa martillo, del cielo te caen los clavos. Bueno, hi ha una altra variació, que és si naciste pa tortilla, del cielo te caen los huevos. És una qüestió, bàsicament, de dir que hem de ser realistes davant de les coses que ens toquen i davant d'aquesta realitat ser els millor positiu possibles. Ostres, quin principi més filosòfic de programa hem tingut davant de la sortida i entrada d'any, és que em soc tot cor. Davant, soc tot cor i em poso molt tendre quan arriben aquestes dates. Bé, de seguida va, passem a coses ja més reals i conforme més realitats, deixem la psicologia i l'ànima i tot això, que està molt bé, però la realitat d'aquesta nit és que més d'un milió de persones sortiran a passar-ho bé pels carrers de tot Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què tothom surt, bueno, quasi tothom. Vostè em dirà, no, pues jo no salgo, jo tampoc, però la realitat és que la resta sí. Més d'un milió de persones que es calculen que aniran a les discoteques i llocs d'oci. En parlarem d'això, perquè a més hi ha bones notícies. Bones notícies per la ciutat de Barcelona, en concret, Catalunya en general, i és que, en aquest cas, hi ha dues ciutats favorites, sobretot per la gent de fora, pels estrangers, per passar el cap d'any. Una és Madrid i l'altra és Barcelona. De seguida en parlem de tot això aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra, però abans, i ara que parlaven de coses, parlem del cor. Però no del cor anímic, sinó del cor físic. Vigila la salut del teu cor. Amb Minscor. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. S'ofereixen atenció ràpida, programa la teva visita per quan ho necessitis. I aquesta és una de les claus, eh? InscorBCN.com. InscorBCN.com és la seva web, allà trobaràs tota la informació. Però si és una d'aquelles persones que té una memòria prodigiosa, jo et deixo també el telèfon. 93 425 1962. 93 425 1962. Però la web, allà també ho tindràs, eh? InscorBCN.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Hipogegant, el rey de los armarios. Fíjese qué terremoto. Armarios de más de 2 metros de alto por 99 euros con casi un metro de ancho. Gran utilidad y calidad. Tenemos más de 100 modelos distintos en existencia y de todas las medidas. Venga a verlos, le encantarán. Armarios, armarios, armarios. Más de 100 modelos en existencia y de todas las medidas. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia. ¡Armarios, armarios, armarios!
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
De dilluns a divendres, Momentos, amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para ti sería...
Quina nit, se'ns espera. Quina nit. I sobretot, ja aprofito per dir una cosa. Aprofitant el puesto i l'altavoz que se me da, diré això, molta prudència aquesta nit, va, en sèrio. Beveu, passar-ho bé, però sempre amb cap. No agafeu el cotxe si heu de beure. El metro a Barcelona està obert les 24 hores, vull dir, la prudència sempre és una qüestió important per començar bé l'any, sobretot. Acabem-ho bé i comencem millor l'any, això per començar. Mireu, és un bon any per Barcelona, és un bon any per Catalunya en qüestió de visites turístiques i comercialment parlant. No fa res, estàvem parlant i s'estàvem plantejant en aquest mateix programa si Barcelona era una ciutat de Nadal. Dic Barcelona com a capital de Catalunya, com a gran metròpoli extensible a la resta, no? I sí, sembla que sí. Aquest any Barcelona és una ciutat de Nadal. Catalunya ha pujat com a preferència a l'hora de passar el Nadal i sobretot el cap d'any. Moltes persones que decideixen passar la nit de cap d'any fora planifiquen viatges amb amics, família, parelles, però... No sé si sabíeu que Espanya en el conjunt, és el país més buscat pels europeus per rebre el 2025. Si mirem i fem una analització de les cerques que es fan pels buscadors de vols cap a destinacions espanyoles, durant aquest període s'han registrat un augment del 16% respecte a l'any anterior, mentre que les reserves d'hotel han crescut un 19%. De fet, aquest interès està reforçant la posició d'Espanya com a destinació preferida pel clima, la riquesa cultural, la gastronomia, en fi, una cosa que per nosaltres és una qüestió normal. Bueno, preus competitius. Preus competitius si ho compares amb París. Si ho compares amb aquí, no són tan competitius. Entre nosaltres no és tan competitiu, però en París sí, o en Londres sí, són molt competitius. La veritat és que sí, eh? Marc Puerto, tu què faràs? On viatges? A París, a Londres, a Roma? On marxes?
Doncs jo em quedo aquí, fem ciutat, no?
Tu fas ciutat, molt bé, ben fet, reina, molt bé.
I doncs t'he d'explicar que Espanya, com tu deies, és el país més buscat per començar el 2025 davant d'Itàlia, Portugal, França i el Regne Unit. I les principals ciutats espanyoles lideren les preferències dels turistes. Parlem de Madrid i, com no, de Barcelona, que dius que encapçala aquest rànquing. Destaquen, per exemple, aquestes com les més buscades per viatgers de França, d'Itàlia, de Portugal i d'Alemanya, mentre que altres ciutats com Màlaga, Alacant, València i Sevilla també figuren entre aquestes destinacions predilectes, especialment pels turistes britànics i neerlandesos. A més, si posem la vista més cap enllà, no, pel que fa a les illes, tant les Canàries com les Balears, elles mantenen el seu atractiu. Tenerife, per exemple, és particularment molt popular entre britànics, italians i alemanys, mentre que la Palma de Mallorca, també per la seva banda, doncs encapçala les cerques dels turistes alemanys. I tenim moltíssimes altres destinacions.
Mira, jo si fos noruec o...
Girona, fins i tot.
Sí, tant. Però jo si fos noruec o britànic, jo m'aniria a Canàries.
Home, amb el temps que fa allà,
home, fins i tot jo m'aniria. Tu t'imagines viure a Noruega en aquesta època de l'any, que no veuen el sol, un fred que es petarra?
Sí.
Home, sí, també a Barcelona, a Balears, no, me'n vaig a les Canàries, que és ideal.
Aquesta pobra gent... Caloreta, però tampoc t'agòbies.
Pobra gent, com no han d'estar deprimits? És no normal. Perquè amb aquesta gent, 6 mesos sense veure el sol, ja m'explicareu. Jo em poso malalt només de pensar-ho. Llavors, com passaràs tu al cap d'any?
Jo em quedaré aquí. La veritat.
A casa, raïm a casa, sí. Amb la família.
Perquè, com tu deies, més d'un milió de persones sortiran avui, hi ha moltíssimes aglomeracions i tot és molt més
tard. Perdona que sigui tòpic, però que... no encaixa la teva edat amb quedar-te a casa, eh?
Però a mi m'agrada molt més una festa a casa en un dia com avui i poder sortir, per exemple, el divendres o dijous.
Ah, vale, d'acord, això és pragmàtic.
Si
pragmàtic.
Ho deixes per 2 dies més tard, després ja la cosa canvia i molt millor.
Com es veu tot això des del sector de discoteca, el sector d'oci nocturn de Barcelona? Està d'enhorabona perquè aquesta és una de les grans nits del sector. En parlem amb el senyor Ramon Mas, que és secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo estava parlant d'un milió de persones que s'espera de moviment aquesta nit. És l'habitual, no?, un cap d'any?
Bueno, són dades de Catalunya. Evidentment, com tu has dit, és la millor nit de l'any, seguida per Halloween, però és veritat que aquesta nit és una nit on surt molta més gent, perquè és la nit on tothom vol despedir l'any, gaudir, ballar, oblidar, celebrar i, sobretot, disfrutar molt, perquè, com sempre es diu, ja veurem què passarà l'any que ve, no?
Sí, espero que no passi res més, res dolent. És a dir, llavors, les sospites són... És la nit que més moviment hi ha. Em dius que l'altre és Halloween?
Sí. Halloween està agafant molta embranzida com a nit referencial d'oci. S'està apropant a cap d'any, però no té les xifres de cap d'any perquè els preus tampoc són tan com al cap d'any, però és una gran nit, també.
Com es prepara un local o una discoteca per una nit com aquesta, on s'espera una afluència brutal?
Bueno, pues la veritat és que tenim que tenir en compte que venim del 2022 i 23, que han sigut 2 anys de rècords, perquè veníem dels 2 anys de tancament de la pandèmia. Nosaltres estem molt preparats, ja fem molts sold-outs, la veritat. La gent compra d'entrada molt anticipada, per tiquetera. Això és una tendència que ja va venir després del Covid. Les mesures de seguretat són les mateixes que tenim en una nit normal. Potser a certs locals les implementen una mica més perquè sí que augmenten la seva capacitat aquella nit, però, com sempre dic, jo, per mi, totes les nits han de ser segures, totes les nits han de tenir la mateixa capacitat de seguretat. Avui és una nit especial en el sentit que els DJs es preparen una gran sessió, és un resum general de l'any amb grans hits dels últims 10 anys, també, i on es fan produccions xules, es juga molt amb la llum, amb la música, i on, sobretot, la gent ve amb ganes de passar-s'ho superbé. I aquesta predisposició que té el públic fa que tot sigui molt fàcil.
És molt xul. Escolta'm, jo estava mirant i resulta que aquest Nadal està sent un molt bon Nadal per Barcelona, amb qüestions de turistes, en qüestió de xifres de visites, no? Això, el sector de l'oci nocturn s'està notant, també?
Sí, pensa que nosaltres a Barcelona ja fa més de 5 anys que estem notant una afluència massiva de turisme, de turistes que venen a passar el cap d'any a la ciutat, sobretot francesos i italians. Són les dues primeres nacionalitats que venen més a Barcelona com a destí turístic a passar el cap d'any. És veritat també que ve molta gent d'altres províncies de Catalunya, inclús d'altres ciutats del territori estatal, no? Però és veritat que la tendència dels últims 5 anys és que cada vegada venen més estrangers a passar la nit de cap d'any a Barcelona, perquè l'oferta que tenim és molt diversa, el preu és molt competitiu i, la veritat, les copes com les fiquem aquí no es fiquen a tota Europa.
No, això ja... Si vas a Anglaterra ja m'ho diràs, eh? Vull dir que...
Exacte. Nosaltres cuidem molt la manera de posar les copes, cuidem molt la qualitat del servei i la qualitat de l'alcohol que posem, i això és una marca diferencial que té aquesta ciutat, i a més els locals ens ocorrem molt perquè aquella nit la gent s'ho passi molt, molt bé.
No, i econòmicament, des del punt de vista del local, és una nit per aprofitar, també, no?
Sí, és una nit per aprofitar. A més, aquest any ha caigut molt bé perquè ha sigut el dimarts, amb la qual cosa el cap de setmana anterior hem pogut treballar força bé. Bueno, tancarem un gran mes de desembre, un bon any 2024, i res, ja quan s'acabi, quan s'encenguin les llums del 31 de desembre i que pleguem a les 7:30 del matí, pues bueno, pues ja ens començarem a preocupar a partir del dia 2 del mes de gener, no?
Sí.
Però ara anem a gaudir d'aquesta preparació. Una recomanació que m'agradaria fer, si em permets,
endavant,
és que tothom surti amb molta consciència, no que ningú agafi el cotxe. A Barcelona el metro funciona tota la nit, hi ha transport públic, no conduïm, recordem que els veïns també tenen dret a descansar, fem gresca, fem xerinola, passem-ho bé, però respectem que la gent que vulgui dormir pugui dormir, i sobretot que acabem la nit millor que l'hem començada.
Tant de bo sigui
així. Aquesta té que ser la idea, passar-s'ho bé, però amb cap.
Tant de bo sigui així. Quan parlava de preus, quin seria el preu mitjà d'una discoteca, una nit com aquesta?
Bueno, estem...
Sé que hi ha de tot, sé que hi ha de tots preus, sí. Però si agafes un preu mitjà...
Estem a uns 30 i pico d'euros, més o menys, També pensa que també la venda anticipada ha començat a principis de desembre. No sé, hi ha discoteques que han començat a vendre entrades a 15, 20 euros a principis de desembre. Aleshores, ja portem 30 dies amb venda anticipada. Evidentment, els trams van pujant a mesura que s'apropa el dia, però el que ha volgut ser previsor ha pogut comprar l'entrada a un preu molt raonable.
L'altre dia, Ramon, em deien és que falten discoteques a Barcelona, l'oferta va a la baixa, no hi ha prou oferta, sí, per la demanda, sí, que hi ha. És així?
Sí, perquè pensa que els plans d'usos de la ciutat han fet que una discoteca que desaparegui, pues, com tots els francesos prohibeixen la creació de nous espais, la discoteca és un local que va adherit a una direcció física. És a dir, si aquest local es perd perquè ve un supermercat gran o un gimnàs i el lloga, i pues, tu ja perds aquesta llicència. No es pot traspassar aquesta llicència d'un espai a un altre. Això ha fet que els últims 20 anys Barcelona i tota l'àrea metropolitana hagi perdut moltíssimes llicències. Per això estem treballant amb una diagnosi amb la comissionada de nit. Ja hi ha un estudi del diagnosi que explica què era Barcelona als anys 70, 80, 90, 2000 i com està ara. I amb aquest diagnosi es podrà fer molta feina. Jo crec que ja era hora que s'entomés aquest tema, no? Es prengués la decisió de veure quin oci volem a Barcelona, perquè pensa que aquesta ciutat té 400 i escaig mil joves, venen més de 350.000 erasmus i estudiants americans, tenim 950.000 turistes al mes, clar...
I que sortiran, amb discoteques o sense discoteques sortiran igualment, eh?
A més, pensa una cosa, donaré una dada del Ministeri de Turisme de fa uns anys, que ens van dir, jo també soc president de Espanya de Noche, que és la Federació Nacional d'Oci Nocturn, quan Espanya tenia 82 milions de turistes, 82-85 milions de turistes, hi va haver un estudi que va demostrar que més de 25 milions venien per l'oci nocturn espanyol. Solament per l'oci nocturn espanyol.
Carai.
Perquè et dic, és molt divers, bueno, l'oferta és bona, el preu és competitiu, si el comparem amb altres llocs d'Europa, i la qualitat és superior.
Doncs, senyor Ramon Mas, secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, escolta, gràcies per aquesta xerrada, per aquestes explicacions, i que tinguis una molt bona entrada d'any.
Moltes gràcies a vosaltres, i recordem el missatge, tothom que surti, anem a sortir amb cap, anem a sortir amb seny, anem a passar-nos-ho bé, i respectem el descans dels veïns.
Exacte, seria una... Bueno, respectar el descans dels veïns aquesta nit, si habitualment a vegades és difícil, i aquesta nit igual també és una mica més complicat, però tenir cap i tenir seny i passar-ho bé, sí, això és una d'aquestes qüestions. De seguida parlarem precisament de dispositiu per Cap d'Any i d'una qüestió que s'ha fet ja pública, ha publicat a l'Ajuntament de Barcelona, i és la percepció dels ciutadans de la capital conforme al que els hi preocupa. Bé, segurament ho encerteu. Si ara mateix no sabeu de què va, segurament ho encerteu. Hi ha dues preocupacions. Una, la seguretat, i dues, l'habitatge. Separades, guanya la seguretat per una dècima. Penso que és 28,9 a 28,8. Ara ho dic una mica de memòria, però és igual, eh? Aquestes xifres, aquestes dues preocupacions estan molt per davant de la que seria la tercera. De seguida en parlem de tot això i d'altres coses amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB por solo 999,90 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Desitjos de que aquest any s'acabi amb tots els beneficis que pugui tenir i que el que vingui porti més, sempre és l'esperança que tenim. Donem la benvinguda a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon Nadal. O bon Cap d'Any, en tot cas, eh? Avui seria bon Cap d'Any.
Bon Cap d'Any. Avui tinc una mica la veu malament.
Has avançat el Cap d'Any? Has avançat el Cap d'Any o què?
Ja m'agradaria. No, estic molt refredada.
És el refredat. Malauradament és el refredat, no l'avançament de la festa de Cap d'Any. Bé, doncs, gràcies per atendre's, encara que siguin aquestes condicions, Imma. Bé, parlem, si et sembla, començarem. M'agradaria començar per aquesta percepció dels ciutadans, d'aquest baròmetre que ha publicat l'Ajuntament, sobre la percepció que tenen els ciutadans de Barcelona. Hi ha dues qüestions per davant. Una seria l'habitatge, que seria la segona, sí. I la primera és la seguretat. Hi ha una percepció d'inseguretat, però de forma molt destacada, dels ciutadans de Barcelona. És real aquesta percepció?
Doncs a vegades la percepció, que no dic que no sigui, però a vegades la percepció és superior a la realitat. Ha baixat l'activitat delictiva. L'altre dia es va publicar una notícia en aquest aspecte pel que fa als curs del descuit, que és un tema que genera molta sensació d'inseguretat. En aquest cas, crec recordar que havien baixat un 6,9%. Per tant, no es correspondria, no? Com a mínim eren els 9 primers mesos de l'any. Mm. Ara no sé les dades actualitzades a mes de desembre, però però és normal, portem molt de temps acumulat que ha anat increixent d'aquesta sensació d'inseguretat.
Sí.
I, bueno, a vegades mediàticament també ens han publicat moltes notícies en aquesta línia, però la veritat és que s'estan fent per part dels nostres companys i companyes esforços ingents per tal de revertir aquesta percepció. De fet, es fan dispositius, com ja saps, com, per exemple, el pla a Barcelona, es fa el pla Tramai, no? Bueno, que fa una mica és doncs buscar d'una manera més quirúrgica on es produeix més incidència delictiva, de quin tipus, per poder donar una resposta més eficient per part dels companys i companyes. Però sí que és cert que per fer tot això necessitem, com sempre dic, i em permetràs que ho torni a dir, no?
Abans
que acabi l'any, no puc acabar l'any sense dir que necessitem mitjans per fer-hi front, no? I per combatre aquesta sensació d'inseguretat, doncs necessitem mitjans de tot tipus. Mm. Necessitem que hi hagi presència policial al carrer.
Ai,
necessitem
pobra.
Vehicles. A vegades, doncs, al veure un policia, no? patrullant, doncs ens dona seguretat. Sí, per tant, sí. Sobretot amb aquests... amb aquestes parts, amb aquests barris on pot haver més conflictivitat, en aquest sentit, doncs, evidentment, necessitem mitjans. Però és lògic, perquè portem arrossegant des de molt de temps un augment de la incidència, per tant, és normal que hi hagi aquesta sensació d'inseguretat.
És a dir, tenim aquesta sensació, aquesta percepció, però el que diuen les xifres és que hi ha hagut un descens, en tot cas.
En els nou primers mesos, sí.
Seria
els
això.
Curs, que no d'altres, per exemple... els delictes informàtics, com ja hem parlat amb estafes informàtics, estafes informàtiques, millor dit, smishing, phishing, han augmentat. De fet, són la segona tipologia delictiva a Catalunya. No? Per tant, doncs no tot ha baixat, no? però sí que els furts han patit un descens, com a mínim, en els nou primers mesos de l'any.
Un altre dia ja en parlarem, perquè és un tema interessant, que parlaves de la ciberseguretat. Aquests grups israelians, molts d'ells, ells, membres de l'exèrcit israelià, que s'han instal·lat a Barcelona, precisament conforma el tema de ciberdelinqüència. Però no és un tema ara de Mossos, ni molt menys, és un tema que anuncio que parlarem de tot això. Escolta'm, de cara a aquesta nit, Imma, nit de Cap d'Any, quin desplegament o quin dispositiu acostumen a posar en marxa els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana?
Doncs serà un dispositiu molt similar al d'altres anys, però tenint en compte doncs, que aquest any hem tingut el dispositiu per la detecció d'armes blanques, no el Pla d'Aga, que evidentment doncs, és un tema que preocupa molt a la població, i parlàvem abans de la inseguretat, és una altra qüestió que també genera molta inseguretat, no? Aquesta sensació de que tothom va amb una arma blanca pel carrer. No és així, sortosament, però sí que és veritat que han augmentat i que ens hem trobat molta més presència d'armes blanques, i per tant serà un dels punts forts, no? per vetllar per la seguretat de les persones i que tothom pugui tenir doncs, una festa doncs, el més pacífica possible. No? Això, i evidentment, doncs combinat amb altres dispositius per a la prevenció, com per exemple les controls d'alcoholèmia que es fan doncs, cada any, i intentant doncs, donar el màxim de nosaltres mateixos. Avui hauran desplegats molts policies a tot Catalunya, arreu de Catalunya, per vetllar per aquesta seguretat.
Bé, precisament, aquest que passa cap de setmana a l'estació de metro, l'intercanviador de metro d'universitat, el dissabte per la nit es van fer aquests controls, precisament, Mossos, Guàrdia Urbana, personal del metro, per localitzar ja no només a gent que viatjava sense bitllet, sinó també localitzar drogues i localitzar gent que portava arma blanca. I arma blanca no es va localitzar cap, no es va detectar cap persona que portés arma blanca. Ara, gent sense bitllet, es van agafar uns quants, uns quants. Per cert, ja que parlem de tot això, atenció a aquesta notícia, perquè el cos de Mossos d'Esquadra han detingut un home de 74 anys, que podria ser l'avi d'algú de nosaltres, que portava dues maletes amb 50 quilos de marihuana a l'aeroport del Prat. L'home volia agafar-se la jubilació, possiblement, amb aquestes
dues maletes. És una mica de pel·lícula.
És Berlanga, aquesta notícia.
Hi ha un senyor, bueno, hi ha diverses persones, gairebé un centenar de persones, que estan a l'aeroport fent vida, persones sense sostre, no?
Sí.
I suposadament penso que és una d'aquestes persones la que detecta dues maletes grans, dues grans maletes, doncs amagades, no? Abandonades, semblava, no? Sota una escala. Llavors, sí. Aquest senyor, que és molt conegut a l'aeroport, doncs avisa a un dels nostres companys i que ja el coneixia, i li explica doncs, que ha vist dues maletes i que l'obrir una d'elles, perquè la veu i sembla que està abandonada, l'obra per curiositat i es troba doncs, tots aquests farcells, no? Aquestes bosses envasades al buit de marihuana. Llavors, els nostres companys comproven aquest contingut, efectivament doncs, confirmen que és marihuana, i llavors s'obre una investigació per veure qui ho havia deixat allà. Llavors es fa el visionat de les càmeres, identifica a la persona, que és un passatger d'un vol que venia de Bangkok amb arribada a Barcelona el 24 de desembre. Llavors doncs, fan recerca a la persona, qui és la que han identificat allà, no? Com a portador de les maletes. Llavors fan recerca a quin hotel està i aquí mateix, doncs, a un hotel de Castelldefels, se'l van poder detenir el divendres 27 de desembre. Per tant, felicitar els companys, no?, per aquesta detenció, evidentment. Com no pot ser d'una altra manera, així com d'aquesta persona, com d'aquest senyor
que va avisar, doncs,
que va fer la troballa. Evidentment, bona feina, no?
Ràpidament, una curiositat, no sé si la saps, o no la saps, però quin és el motiu? O sigui, tu entres dues maletes amb 50 quilos de marihuana i les deixes sota una escala? Què esperava? Possiblement que vingués el contacte a recollir-les, alguna cosa? Què passa quan passen aquestes coses? Perquè és raro, no?, que l'abandoni allà.
Sí, jo no sóc la persona que t'hauria de donar resposta a això. Evidentment, els companys que estan a les unitats d'investigació podrien donar una resposta molt més tècnica que no pas jo, però sí, doncs hem indicat que algú hauria de recollir aquestes maletes. No ho sabrem el que va passar, tampoc sabem el que va declarar i el motiu de deixar dues maletes és bastant kamikaze, la veritat.
Sí, sí, no.
Deia que era una mica...
Pel·lícula. Sí, muy Berlanga, la veritat. És la història interessant, curiosa, interessant i curiosa en tot cas. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltes gràcies. Que tinguis una bona sortida d'any i una millor entrada d'any. D'entrada, el teu cap d'any veig que serà con una sopita caliente.
Et dic jo que serà manta i caldito, que tanto.
Bon any, Imma, cuida't.
Gràcies, igualment.
Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I a la una tornem i parlem.